Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Ens despertem aquest dilluns amb 15 graus al centre de la ciutat d'Olot en un altre dia que promet calor. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com tenim les temperatures en general?
Doncs altes. Tenim aquests 15 graus a Olot, a Castellfollit de la Roca i a Girona, 16 a la Vall d'en Bas, a Mieres, a Santa Pau i a Sant Feliu de Pallerols, 17 a Banyoles i a Figueres, 12 a Vic i Anglès, 11 a Ripoll i a Das i 9 a Vall de Núria.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
De moment avui no hi ha cap canvi important previst en el temps, això vol dir bonança pel que fa a temperatura, molt agradable, suau o càlida. Una matinada fresca, humitat, alguna boira i el temps variable, mig ennuvolat, però amb clarianes, fins i tot sol. Entre el migdia i la tarda es pot anar aclarint i la temperatura, atenció, podria tornar a pujar cap als 27, 28 o gairebé 30 graus. Ahir es va arribar als 27 i mig a Girona, 28 a Figueres, per tant, temperatures molt altes que, vaja, ens sorprenen. Aquesta època de l'any hauríem d'estar a 20, 22, algun dia 18, algun dia 23, però no pas aquests 27, 28 o gairebé 30 graus. I això pot passar no només avui, sinó també dimarts i dimecres, un parell de dies amb temperatures altíssimes, aquest vent de garbí, vent de sud-oest, que farà que les temperatures siguin altíssimes. Cel mig ennuvolat també dimarts, més sol dimecres amb alguns núvols, dijous torna a ennuvolar-se una mica, però aquesta setmana no arribaran pertorbacions, no arribarà cap situació de pluja. Les temperatures a partir de dijous podrien baixar un parell de graus, divendres, dissabte, podrien baixar lleugerament, però vaja, sempre estaran amb temperatures més altes del normal i de dia uns 25 i de nit uns 10 graus a partir de dijous a les comarques interiors. Cal dir, doncs, que la situació és realment anòmala, realment estranya, amb aquesta calor que ja fa uns 10 o 12 dies que ens acompanya, a mínimes de 16, 17, 18 cap a la costa i de 10 a 12 a l'interior. Al Pirineu, puntualment, poden baixar dels 5 graus.
Gràcies, Dani. De la previsió del temps a l'actualitat informativa del dia. Avui és dilluns 24 d'octubre del 2022. Continguts informatius amb el suport de Vinyes Graboleda. El preu del ferro i del formigó endarrereix la construcció de les depuradores de Ridaura, Oix, la del sector de poca farina de les Planes d'Hostoles i el col·lector de Castellfollit.
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua que les partides reservades per a aquests equipaments es mantinguin el 2023 per tal de poder començar les obres l'any vinent. Els treballs tenen un cost total que ronda els 2 milions d'euros i en alguns casos són especialment urgents.
El conseller comarcal de Medi Ambient és en Jordi Cargol.
No està licitada perquè precisament com hem vist, hem observat aquesta variació de preus importants amb les matèries primeres, bàsicament el que és el ferro i el formigó han incrementat molt els preus, doncs no hem licitat el servei, el que és l'obra. Un cop fem la modificació del projecte i tinguem doncs en disposició doncs, els diners, doncs, començarem a realitzar les obres.
Són declaracions fetes en l'últim ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en el qual hem vist la primera mostra pública de l'expulsió d'Alfred Cairó del grup municipal d'Esquerra Republicana al Consell. Cairó i Esquerra han escenificat el trencament després que el regidor de Besalú vulnerés la disciplina de vot del partit en la votació on es va aprovar la creació del Centre de Gestió Integral de Residus de la Garrotxa.
D'Esquerra no, em sento expulsat del grup comarcal d'Esquerra, del partit no. No se m'ha obert, no se m'ha comunicat cap expedient sancionador, que seria el que és el que jo d'alguna forma esperava. Que
des d'Esquerra, Miquel Reverter no vol entrar en polèmiques.
Jo li vull agrair tota la feina que ha fet aquests 3 anys amb l'Alfred, que ha fet feina al Consell Comarcal i fins aquí, o sigui, senzillament quan la confiança es trenca doncs passen coses.
Una qüestió de confiança, no ha volgut entrar en més detalls Miquel Reverter, que escoltarem a l'informatiu que ara mateix comença. A banda d'això, l'actualitat del dia ens continua portant a parlar de medi ambient, perquè l'Ajuntament d'Olot treballa per evitar inundacions a la llera del Fluvià.
Els treballs han acabat aquesta setmana on s'han retirat diversos arbres en perill de caiguda i s'han desbrossat més de 8.000 metres quadrats. Les actuacions han tingut lloc entre el pont de Sant Roc i el pont de les Mores.
En Pep Berg és l'alcalde d'Olot.
El riu és important fer aquesta feina perquè en el cas doncs, d'una crescuda important de l'aigua, del cabal del riu, doncs, aquests troncs després poden quedar encallats en alguna passera, en algun pont de la ciutat, malmetent aquest pont, aquesta passera, o fins i tot facilitant doncs, que hi hagi un desbordament del riu. Hem d'esperar que això no passi. De fet, des dels episodis a principis del 2020, just abans de la Covid, que hi va haver el temporal Glòria, doncs no hem tingut cap episodi violent d'aquestes magnituds, però sí que és important que cada any doncs, es facin aquestes actuacions, sobretot en el centre de la ciutat.
I l'Ajuntament d'Olot crearà un nou parc infantil a la zona de l'Hostal del Sol.
La nova zona disposarà de més de 1.000 metres quadrats i estarà ubicat a la Serra de Sant Valentí. El consistori ha doblat aquest 2022 la inversió en la millora d'aquests espais a la ciutat.
El regidor de Serveis Urbans és l'Aniol Sellabona.
Hem trobat un lloc perfecte que el planejament urbanístic també permetia que es pogués tirar endavant un equipament com aquest, una zona de jocs infantil, un nou parc infantil a la zona de l'Hostal del Sol, i a partir d'aquí ens vam posar a treballar de la mà de l'associació de veïns perquè diguessin què esperaven d'aquest espai, com se l'imaginaven, quins jocs esperaven trobar-hi, i la veritat és que juntament doncs, amb els arquitectes, no, amb en Francesc Baquer, que és qui ens ha anat conduint en tot aquest projecte, la veritat és que tenim la sensació, tots i totes, que hem aconseguit trobar aquell encaix del que esperàvem, del que ens havíem imaginat.
I qui no troba l'encaix és la Unió Esportiva Olot. La Unió Esportiva Olot s'enfonsa a casa, l'equip de Mànix Mandiola fa el pitjor partit de la temporada i és golejat per 0-3 per un rival directe a l'estadi municipal.
Terrassa parecía, yo qué sé, parecía el City por momentos, y es porque también nosotros les hemos ayudado mucho, obviamente. Pero, no sé, a mí me ha sorprendido muchísimo el rival y no sé si es eso o es que nosotros tampoco hemos estado muy por debajo de otras veces, pero no sé, hoy la verdad que por primera vez, porque otras veces pues no hemos marcado y los partidos se nos iban por detalles, ¿no? Pero es que lo de hoy ha sido, pues no ganábamos ni una disputa por arriba y luego... És que quasi nos han superat en totes les facetes de juego.
El Terrassa va ser molt superior i va fer miques, un Olot que no va jugar a res. Els olotins, en una situació preocupant, queden penúltims a 4 punts de la permanència i les mirades ja apunten cap a la banqueta. I l'hoquei Olot torna a l'hoquei Lliga Plata per la porta gran, 2-5, Marc Prat amb un pòquer guia els olotins cap a la primera victòria d'aquesta temporada.
L'altre gol l'ha notat una de les noves incorporacions, David Carles, en una de les pistes més complicades de la Lliga, com la del Vendrell. Els de Garcia i Piera han llegit el partit a la perfecció, anant sempre per davant del marcador. L'encert ofensiu i una gran defensa han estat claus dels 3 punts. La nota negativa ha estat l'expulsió del porter Guillem Raurell.
Escoltem precisament a Jordi Garcia. Al final del partit, el tècnic de l'Olot parlava d'aquesta manera.
Victòria molt important, més que res pel tema dels ànims. O sigui, veníem d'una pretemporada complicada, d'una pretemporada també amb moltes lesions, amb dues peces que no han pogut jugar, com l'Aniol i en Ferran. Aquesta victòria ens dona moral, ens dona confiança, ens dona 3 punts d'inici de Lliga, que són molt importants, a més amb una pista molt complicada, i res, molt contents, els nanos, felicitar els nanos perquè han treballat moltíssim, s'hi han deixat la pell, i res, 3 punts cap a casa i a seguir.
És dilluns, és temps de reflexió, és temps del tercer temps. Serà a partir de 2:15 del migdia i 8:15 del vespre amb tots els protagonistes de l'actualitat esportiva del cap de setmana.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És dilluns de mercat setmanal, com tenim el trànsit. Policia local d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia. Avui dilluns, dia de mercat setmanal a Olot, tenim de carrers tallats només al carrer Hortènsies tot aquest matí fins a la 1. Hi ha reserves d'estacionament al carrer Terrassa, també aquest matí fins a la 1, i al carrer Dolors tot el dia. I segueixen les reserves al Ramon Casas, al Sant Roc, a l'Avinguda Viseroques, Castellà Lloberes, Alcalde Lluís Casademont i Avinguda Reis Catòlics de Maiximenis. Això seria tot des de la Policia Municipal. Molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria. El preu del ferro i del formigó endarrereix la construcció de les depuradores de Ridaura, Oix, la del sector de poca farina de les Planes d'Hostoles i el col·lector de Castellfollit. El Consell Comarcal de la Garrotxa ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua que les partides reservades per aquests equipaments es mantinguin el 2023 per tal de poder començar les obres l'any vinent. Els treballs tenen un cost total que ronda els 2 milions d'euros i en alguns casos són especialment urgents, Neus.
En aquests moments, Ridaura llença les aigües residuals al riu. La nova depuradora, que havia de començar aquest any, costarà 565.000 euros que ha finançat l'Agència Catalana de l'Aigua. Però l'encariment de les matèries primeres ha obligat a aturar el calendari com a mínim fins l'any vinent. Jordi Gargol, conseller comarcal de Medi Ambient.
No, no està licitada perquè precisament a canvi, com hem vist, hem observat aquesta variació de preus importants amb les matèries primeres, bàsicament el que és el ferro i el formigó han incrementat molt els preus, doncs no hem licitat el servei, el que és l'obra. Un cop fem la modificació del projecte i tinguem doncs, en disposició doncs, els diners, doncs, començarem a realitzar les obres.
El mateix ha passat en el cas d'Oix, on, tot i ser una obra més petita, amb un cost de 300.000 euros, no podrà fer-se fins l'any vinent. Qui també necessita urgentment desencallar la depuradora del sector de poca farina és les Planes d'Hostoles. El ple del Consell Comarcal ha aprovat per unanimitat demanar a l'ACA que s'ajornin les partides per l'any vinent. La portaveu de la COP, Ariadna Roca, ha destacat que finalment es puguin tirar endavant aquestes obres.
El tema de les depuradores ja venim arrossegant-ho, és un problema que va passar pel ple de juliol, en aquest cas per motius tècnics no s'ha pogut executar, no es podrà licitar. També s'ha demanat una actualització de costos, per tant, hem votat a favor.
El conseller no adscrit, Alfred Cairó, ha criticat que a aquestes alçades encara hi hagi municipis que no tinguin depuradora.
Jo la veritat és que em congratulo que per fi es facin aquestes depuradores perquè realment és increïble que en l'any 2022 hi hagi poblacions de la Garrotxa que encara no tinguin depuradores d'aigües residuals amb tota la contaminació que això suposa a les lleres dels rius.
Una altra de les obres pendents és fer el col·lector de Castellfollit, que ha de portar les aigües residuals del municipi fins a la depuradora de Sant Jaume de Llierca. No hi ha encara calendari d'actuació. En el ple, l'alcalde ha demanat que s'agilitzi.
Demanaria que, de la mateixa manera que s'ha fet aquest increment, o sigui, increment de costos tant per la depuradora de Ridaura com per la depuradora d'Oix, clar, el projecte aquest de Castellfollit és un projecte firmat l'any 18, solucionarem el tema urbanístic, però després haurem de fer per tant, demanaria, sisplau, doncs, que aquest estudi de costos, d'augmentar els costos, doncs, també es fes ja per avançar-nos quan l'urbanisme i les provisions es puguin fer.
El portaveu socialista Josep Guix ha afegit que també és molt important desencallar la construcció de la depuradora de les Preses i la Vall d'en Bas. L'actuació de permetre descongestionar la gestió de les aigües residuals d'Olot.
I també demanem doncs, que es desencalli d'una vegada la depuradora que s'ha de, construir a lo que és la zona de la Vall d'en Bas i les Preses perquè es puguin depurar les aigües residuals d'aquests dos pobles.
L'import de les obres pendents d'executar-se en depuradores a la Garrotxa supera els 2 milions d'euros.
Són declaracions de l'últim ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, on hem vist la primera mostra pública de l'expulsió d'Alfred Cairó del grup comarcal d'Esquerra Republicana al Consell. Cairó i Esquerra han escenificat el trencament després que el regidor de Besalú vulnerés la disciplina de vot del partit en la votació d'aquest estiu, on es va aprovar la creació del Centre de Gestió Integral de Residus de la Garrotxa.
En aquell ple, Alfred Cairó, contrari a la construcció d'aquest equipament, es va aixecar de la cadira i va abandonar la sala. El grup d'Esquerra hi va votar a favor, però li va faltar un vot. Després d'aquesta acció, les relacions entre Cairó i el partit a la comarca s'han deteriorat fins al punt que l'han expulsat. Cairó no entén la decisió dels seus companys i ha portat el cas a la Comissió de Garanties de l'Executiva Nacional del Partit.
D'Esquerra no, em sento expulsat del grup comarcal d'Esquerra, del partit no. No se m'ha obert, no se m'ha comunicat cap expedient sancionador, que seria el que és el que jo d'alguna forma esperava que passés primer abans de l'expulsió, però de moment sembla, per la informació que he tingut a través de la Comissió de Garanties, que no s'ha produït cap situació per la qual jo pugui ser sancionat pel partit, amb la qual cosa per això encara m'estranya més i per això tinc aquesta sensació.
Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra al Consell, Miquel Reverter, diu que l'expulsió d'Alfred Cairó és un afer intern del partit i que han perdut la confiança en ell.
Jo li vull agrair tota la feina que ha fet aquests 3 anys amb l'Alfred, que ha fet feina al Consell Comarcal, i fins aquí. O sigui, senzillament, quan la confiança es trenca, doncs passen coses d'aquestes. Ell es pensa que o se sent exclòs o que l'hem fet fora del grup, però jo crec que hi ha unes raons de qüestió interna que, ja dic, no entrarem en aquest debat perquè no acabaríem mai.
Reverter dona la polèmica per tancada i Alfred Cairó assegura que seguirà sent membre d'Esquerra i representant el partit a l'Ajuntament de Besalú, on és regidor l'oposició.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Seguim parlant de medi ambient a l'antena dels 5 minuts més.
Per gentilesa, d'Olot Mig.
L'Ajuntament d'Olot treballa per evitar inundacions a la llera del Fluvià.
Els treballs han acabat aquesta setmana, on s'han retirat diversos arbres en perill de caiguda i s'han desbrossat més de 8.000 metres quadrats. Les actuacions han tingut lloc entre el pont de Sant Roc i el pont de les Mores.
Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
Fa 82 anys, durant aquesta època de tardor, Olot va patir l'aigat més gran de la seva història, on hi van perdre la vida 9 veïns de la ciutat. Sense anar més lluny, fa pocs anys, el temporal Glòria també va castigar de valent Olot i comarca. És per això que des del consistori volen posar les màximes dificultats a aquests temporals per intentar que no afecti els veïns de la ciutat. Les actuacions que han acabat aquesta setmana han estat una de les més importants dels últims anys. Des del consistori han treballat per netejar i conservar les lleres del riu Fluvià, en el seu pas pel nucli d'Olot des de Sant Roc fins al pont de les Mores. Els treballs han permès treure els arbres que han quedat tombats, els que estaven en perill de caiguda, i desbrossar 8.169 metres quadrats de llera de riu. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica la importància d'aquesta actuació.
El riu és important fer aquesta feina perquè en el cas d'una crescuda important de l'aigua, del cabal del riu, doncs, aquests troncs després poden quedar encallats en alguna passera, en algun pont de la ciutat, malmetent aquest pont, aquesta passera, o fins i tot facilitant que hi hagi un desbordament del riu. Esperar que això no passi. De fet, des dels episodis a principis del 2020, just abans de la Covid, que hi va haver el temporal Glòria, doncs no hem tingut cap episodi violent d'aquestes magnituds, però sí que és important que cada any es facin aquestes actuacions, sobretot en el centre de la ciutat.
Aquesta actuació de neteja de la llera del Fluvià té com a objectiu principal evitar que arbres o altres elements puguin tamponar els diferents ponts i passeres de la ciutat en el cas de la crescuda al nivell del riu. Aquests treballs han tingut un cost total de 5.808 euros, subvencionats per la Generalitat.
Aquestes actuacions de neteja de lleres, que no es fan només en el terme municipal d'Olot, sinó que es fan a tota la comarca, estan subvencionades per la Generalitat, és a dir, la Generalitat treu una subvenció anual per fer la neteja de lleres. Ara feia un parell d'anys que no la treien, per tant, a vegades quan no és la Generalitat qui ens ajuda ho hem de fer amb fons propis, però sempre que hi ha un tronc o un element d'aquells que realment només per observació ja veus que pot representar un perill, s'acaba retirant. En aquest cas hem tingut la sort que aquest any ha sortit convocatòria i que aquestes actuacions han estat subvencionades per la Generalitat.
Actuacions com aquestes de neteja i retirada d'arbres es fan regularment. Aquesta última del riu Fluvià és una més de les que aquest any ja s'han fet a la zona del Tossols i el tram de Verge d'Altura.
No deixem encara les qüestions lligades al medi ambient perquè els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la policia local de Begur, al Baix Empordà, han denunciat un home per fer pesca subaquàtica dins la reserva natural de Ses Negres, al municipi, per no tenir llicència federativa.
El van enxampar amagant-se darrere una roca, submergit dins l'aigua amb un tub de respiració i sense dur cap boia identificativa. Després de requerir-li diverses vegades que sortís de l'aigua, els agents es van posar l'equipació aquàtica per treure'l per la força. Va ser en aquest moment quan relaten que l'home es va entregar. No havia efectuat cap pesca, però duia un fusell. L'arma va ser requisada i el pescador va ser traslladat a la platja on se li va interposar la denúncia.
Els investigadors han trobat per primer cop larves de nacre a la Costa Brava després de l'arribada del paràsit que va deixar l'espècie al llindar de l'extinció. Se n'han recuperat 7 dels col·lectors submarins instal·lats al Cap de Creus i també a les Medes dins les actuacions per intentar revertir-ne la seva desaparició.
El projecte el fa l'entitat Submun per encàrrec del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat i Forestal Catalana. Ara aquests individus es mantindran en aquaris i quan creixin s'estudiarà si corresponen al tipus de nacre afectada pel paràsit. El tècnic de projectes de Submon és Andreu Dalmau.
Està clar que el simple fet d'haver-ne recuperat alguna ja obre una petita porta a l'esperança, perquè és algo que fins ara no s'havia fet, però bueno, sempre mantenint tota la cautela del món, la situació de l'anacre segueix sent crítica, no només aquí, sinó a tot el Mediterrani, i per tant ara, bueno, recuperat 7 larves, esperem que això contribueixi a millorar, però encara ens falta molt esforç també de continuar detectant on hi ha aquests individus adults que tinguin capacitat de reproduir-se.
I de la Mediterrània anem cap al Pirineu, perquè el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser és un dels espais més freqüentats de Catalunya, amb 485.000 visitants a l'any. Són dades d'un estudi liderat per l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, que ja ha analitzat altres indrets com Collserola amb una metodologia similar.
Els resultats d'aquest primer estudi indiquen que el Parc del Ripollès, creat el 2015, rep sobretot visitants de la zona de Barcelona i que la mitjana de la visita és d'un dia i mig. La despesa diària és de més de 17 euros, el que representa un impacte directe de l'economia local de 8,5 milions d'euros durant l'estada. El director del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i Freser és Santi Ferriol.
Per nosaltres el que volem és que el perfil de visitant que visiti el parc tingui coneixements de que va un parc natural, que sàpiga que hi ha d'haver una sèrie de comportaments que han de ser adequats amb el que és l'entorn amb el qual visiten. Per tant, no poden anar allà i fer música i sortir dels camins que estan marcats, s'ha de preservar. O sigui, nosaltres quan anem a la muntanya, en un parc natural s'ha de fer, però en un lloc que no sigui parc natural, exactament igual. O sigui, t'has de mimetitzar amb l'entorn.
L'anàlisi també ha detectat aspectes a millorar, com ara la mobilitat, els aparcaments de vehicles i la senyalització.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres, perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
A l'Alt Empordà continua la lluita contra l'ocupació, en concret a la zona d'Empuria Brava. La policia local de Castelló d'Empúries ha engegat un pla per frenar les ocupacions il·legals que afecten sobretot Empúria Brava amb un gran nombre de segones residències.
L'inspector en cap, Josep Gars, explica que quan va arribar al càrrec fa un any tenia clar que calia actuar contra aquest fenomen. Per fer-ho, van elaborar un protocol d'actuació per a tots els agents i han sectoritzat els punts més calents on s'han incrementat el patrullatge.
Bueno, en aquest tipus d'ocupacions ens trobem tot tipus de casuístiques, des de la persona que està en una situació de risc, d'exclusió social, que no té una capacitat econòmica per llogar o per comprar-se una casa, fins a ocupacions que serveixen com a focus delinqüencial, ja sigui per delictes contra la salut pública, delictes de receptació. Totes s'han de lluitar, totes s'han de treballar, perquè al final tots són delictes, però el que són els focus delinqüencials, les ocupacions que són focus delinqüencials, són de major interès perquè deriven amb altres problemàtiques.
Els resultats ja s'han començat a notar. De juny a setembre es van resoldre 7 de les 8 ocupacions consumades que hi va haver, una dada molt superior a la registrada a l'estiu del 2021, quan se'n van resoldre 4 de 14. A més, se n'han frustrat 18, un 63,6% més que l'any passat.
Tornem cap a Olot, perquè l'Ajuntament crearà un nou parc infantil a l'Hostal del Sol. La nova zona disposarà de més de 1.000 metres quadrats i estarà ubicat a la Serra de Sant Valentí. L'Ajuntament ha doblat aquest 2022 la inversió en la millora d'aquest tipus d'espais a la ciutat.
Les peticions de l'Associació de Veïns del Barri de l'Hostal del Sol han portat a l'Ajuntament d'Olot a crear un nou espai de joc pels més petits. En el barri actualment ja gaudeixen d'un parc infantil, tot i que s'ha quedat petit. Les converses entre els veïns i el consistori buscaven trobar un millor emplaçament dins el barri per ubicar el nou espai d'esbarjo. Aquest nou espai gaudirà de 1.400 metres quadrats de superfície i estarà ubicat concretament a la falda de la Serra de Sant Valentí, on també s'hi podrà accedir a través de la carretera de Sant Joan les Abadesses. El regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sallabona.
Hem trobat un lloc perfecte que el planejament urbanístic també permetia que es pogués tirar endavant un equipament com aquest, una zona de jocs infantil, un nou parc infantil a la zona de l'Hostal del Sol. I a partir d'aquí ens vam posar a treballar de la mà de l'Associació de Veïns perquè diguessin què esperaven d'aquest espai, com se l'imaginaven, quins jocs esperaven trobar-hi, i la veritat és que juntament doncs, amb els arquitectes, no, amb en Francesc Baquer, que és qui ens ha anat conduint en tot aquest projecte, la veritat és que tenim la sensació, tots i totes, que hem aconseguit trobar aquell encaix del que esperàvem, del que ens havíem imaginat.
Aquest espai constarà de tres fases. La primera pretén instal·lar un sorral de 8 metres i dos tobogans de fusta. La segona fase té previst construir una zona enjardinada, a més de posar-hi dos bancs. I per acabar, la tercera fase vol complementar el parc amb més elements de joc. Aquest nou equipament infantil té un pressupost de 32.000 euros i l'objectiu és començar les obres aquest 2022.
Tenim una reserva per començar a actuar ja aquest 2022. I de fet va ser un dels elements que també ens va fer apretar una mica perquè poguessin tenir el projecte, perquè ja es pogués fer dins d'aquest any, perquè pensam això que és una necessitat que hi ha al parc. La veritat és que també hi ha tota aquesta regeneració del barri, cada vegada també hi ha més infants en aquesta zona i l'espai que hi havia de joc era molt limitant, i el haver trobat un espai dins del mateix barri que complia amb escreix aquestes necessitats, crec que hem trobat un molt bon espai que donarà molt bon servei al barri.
Aquest nou projecte del parc infantil a l'Hostal del Sol és un més dels 46 parcs que s'han construït a Olot. Enguany, el consistori ha doblat la inversió de la millora d'aquests equipaments, passant d'invertir 20.000 euros el 2021 a 50.000 aquest any.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Tots al circ. El col·lectiu de professionals del circ de Girona inaugura l'espai de circ Les Guixeres de Sal, al Gironès, la primera escola de circ de la comarca.
Ubicat a l'edifici de la Factoria Cultural Comacross de la localitat, el projecte neix d'una sinergia entre el mateix col·lectiu, l'Ateneu Popular Comacross, el Centre d'Arts Escèniques al Canal i l'Ajuntament de Sal. El membre del col·lectiu de professionals del circ, Raimon Mató, explica que la voluntat de la nova escola de circ és visibilitzar el sector i els artistes de Girona.
L'espai d'entrenament és a les naus Guixeres, a la nau 10, exactament, i ara mateix aquest any hem engegat una escola de circ on s'hi pot fer trapezi, s'hi pot fer acrobàcia de terra, s'hi pot fer tela, s'hi pot fer cordes, s'hi pot fer porters acrobàtics i altres tallers per adults i també per infants.
Aquesta iniciativa oferirà cursos de corda aèria, trapezi o acrobàcies, entre altres modalitats.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot s'enfonsa a casa. L'equip de Mànix Mandiola fa el pitjor partit de la temporada i és golejat per 0-3 per un rival directe a l'estadi municipal.
El Terrassa va ser molt superior i va fer miques un Olot que no va jugar res. Els olotins, en una situació preocupant, queden penúltims a 4 punts de la permanència i les mirades ja apunten cap a la banqueta.
Informa David Planella.
Res, no es va salvar res. La Unió Esportiva Olot va perdre per 0-3, però el resultat és el menys dolorós d'una derrota que va deixar al descobert massa vergonyes. L'equip olotí no sap a què juga, no és capaç de trenar jugades i, en conseqüència, no genera ocasions de gol, ni a l'estadi municipal, on el vent hauria de bufar a favor. Contra el Terrassa, un rival directe que només tenia un punt més a la classificació, els olotins es van empetitir, ho reconeix el tècnic Mànix Mandiola.
El Terrassa parecía, yo qué sé, parecía el City por momentos, y es porque también nosotros les hemos ayudado mucho, obviamente. Pero, no sé, a mí me ha sorprendido muchísimo el rival, y no sé si es eso o es que nosotros tampoco hemos estado muy por debajo de otras veces, pero no sé, hoy la verdad que por primera vez, porque otras veces pues no hemos marcado y los partidos se nos iban por detalles, ¿no? Pero es que lo de hoy ha sido, pues no ganábamos ni una disputa por arriba y luego es que casi nos han superado en todas las facetas del juego.
El Terrassa va ser molt superior a l'Olot i només va trigar 10 minuts a avançar-se en el marcador. Ho va fer en un corna mal defensat que Jauat va rematar sense que batalla estigués encertat per evitar el 0-1. Al minut 35, Aitami, després d'una jugada de Jordi Cano en què la defensa olotina no va ser contundent, va marcar el 0-2 i el marcador al descans encara hauria pogut ser més ampli. A la segona meitat, l'Olot va intentar fer un pas endavant, però la efervescència potència atacant va durar molt poc, el partit es va estabilitzar de seguida i el Terrassa no només va viure tranquil, sinó que va trobar el 0-3 a 8 minuts pel final amb un xut de Sergi Serrano dins l'àrea. Mànix Mandiola no troba explicacions que justifiquin el guió del partit i diu que tampoc no recorda haver patit a la seva carrera com a entrenador una derrota tan clara.
Bueno, entonces, tampoco quiero hacer reflexiones así caliente, pero está claro que a mí mi equipo no me ha gustado. Ya está ahí, poder. No sé si la culpa es el rival también te pone en tu sitio, o has tenido un mal día, o igual alguna otra baja que tienes se nota demasiado. No sé cuál. Si supiera el remedio, cuál ha sido el problema, podríamos. Pero de momento estoy en shock. No recuerdo que ningún equipo, ninguna categoría de las que he estado, no sea pegado un repaso tan. Que en ningún momento hemos estado cerca de ganar el partido.
La derrota per 0-3 contra el Terrassa accentua la mala ratxa de l'Olot, que ha encadenat dues derrotes després d'haver sumat la primera victòria de la temporada i que només suma 5 punts de 24 possibles a la classificació. És penúltim, a 4 punts de la salvació, marcada precisament pel Terrassa. Mandiola continua pensant que és capaç de revertir aquesta situació des de la banqueta, però no respon a la pregunta de si els jugadors confien en ell com a tècnic.
Esa pregunta no és per a mi. Eso tenías que preguntárselo a ellos. Hombre, aquí todos buscamos culpables. Yo creo que la culpa se hay que repartir. Lo que pasa es que, bueno, esto se juzga siempre por la parte del entrenador. Yo llevo mucho tiempo en esto, ya lo sé.
Ara només es pot mirar endavant i el proper compromís per l'Olot serà dissabte que ve a les 7 de la tarda al camp del Lleida Esportiu, el desè classificat amb 10 punts. Veurem aleshores si ha canviat o no alguna cosa al conjunt olotí.
I les coses no podien començar millor per l'hoquei Olot, que torna a l'hoquei Lliga Plata per la Porta Gran i amb un resultat de 2-5. Marc Prat amb un pòquer guia els olotins cap a la primera victòria de la temporada. L'altre gol l'ha anotat una de les noves incorporacions, David Carles.
En una de les pistes més complicades de la Lliga, com la del Vendrell, els de García i Piera han llegit el partit a la perfecció, anant sempre per davant del marcador. L'encert ofensiu i una gran defensa han estat claus en aquests 3 punts. La nota negativa ha estat l'expulsió del porter Guillem Raurell.
Ens ho explica en Roger Isern.
168 dies després, l'hoquei Olot ha tornat a disputar un partit d'hoquei Lliga Plata, la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal, i ho ha fet donant la sorpresa de la primera jornada del grup nord guanyant a la pista del Centre d'Esports Vendrell per 2-5. Tot i començar el partit veient la intensitat del conjunt roig i negre que dominava, els olotins han sabut defensar i esperar el moment oportú, que no ha arribat fins al minut 19, ja que abans gairebé no hi ha hagut cap ocasió clara. Marc Prat, després d'una recuperació de Tomàs Mercè, ha afusellat la porteria del Vendrell i ha anotat el 0-1. El primer de la temporada i de la Lliga pels interessos olotins ha portat la firma de l'aquest diumenge capità del conjunt olotí. I el millor de tot plegat, que al cap de 2 minuts Prat tornava a marcar, després d'un llançament potent des de fora l'àrea. Abans del descans, el Vendrell retallava diferències i Guillem Raurell aturava un penal a Lluís Ferrer. Al final del partit, el tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, destacava la importància de la victòria.
Victòria molt important, més que res pel tema dels ànims. O sigui, veníem d'una pretemporada complicada, una pretemporada també amb moltes lesions, amb dues peces que no han pogut jugar, com l'Aniol i en Ferran. Aquesta victòria ens dona moral, ens dona confiança, ens dona 3 punts d'inici de Lliga, que són molt importants, a més amb una pista molt complicada, i res, molt contents, els nanos, felicitar els nanos perquè han treballat moltíssim, s'hi han deixat la pell, i res, 3 punts cap a casa i a seguir.
A la represa més domini olotí, el mateix guió, la part golejadora. Minut 4 de la segona meitat i arribava el tercer de Marc Prat després d'un altre gran xut. L'hoquei Olot era amo i senyor del partit i 10 minuts després ha arribat el quart obra de David Carles, una de les noves cares d'aquesta temporada. Des de llavors el Vendrell no ha tingut capacitat de reacció, tot i el 2-4 a la recta final. Abans de que sonés la botzina, el 2-5 de Marc Prat de falta directa al seu quart en el partit d'aquest diumenge. García es desfeia amb elogis cap al jugador olotí i el autèntic MVP del partit.
Ha agafat l'equip, la responsabilitat, ha estat un líder i a més li ha fet 4 gols amb aquest porter, que és un porter que en teoria ha jugat a Hockey Liga i que és dels porters de renom de la categoria.
La nota negativa ha estat l'expulsió de Guillem Raurell després de colpejar amb el seu estic el cos d'un jugador roig i negre, una expulsió i possible sanció de més d'un partit pel porter biguetà.
Una altra baixa que tindrem segurament alguns partits, ja mirarem de veure quan quant temps li cau, espero que sigui poc, perquè al final és la primera que ens sembla que veu amb tota, bueno, aquesta categoria, i res, i al final pues mira, aquestes coses ens fan més forts i a tirar endavant.
L'Hoquei Olot no podia tornar millor i després de la primera jornada és tercer amb 3 punts, un inici excel·lent que fa preveure que l'equip olotí té moltes coses a dir aquesta temporada. El pròxim compromís serà dissabte vinent, davant el Companyia de Maria, a la pista de Josep Jou, a 7:45 del vespre, en el que serà el primer partit a casa després de més de 5 mesos.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.